Continguts en xarxa.
De Santa Lucia, les villes s'appellent Natividad, San Miguel ou San Lorenzo. Les filles s'appellent Soledad, les garçons gardent les troupeaux. Sur une route un soir de pluie.
Amb aquesta veu comencem el cinema a la xarxa d'aquesta setmana, com sempre, amb Víctor Alexandre. Benvingut.
Hola, Clara.
Com estàs?
Bé, 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 molt bé.
Molt bé. Doncs...
A punt per parlar de cinema.
Exacte. I intrigada ara per saber de qui és aquesta veu masculina d'aquesta cançó, que això sí que ho he endevinat, que és francesa.
Sí, sí. Sí, aquesta cançó es diu Eden Blues, i qui la cantava era Georges Moustaki. Ell és la persona que la va escriure, i existeixen diverses versions cantades i enregistrades per ell mateix. És a dir, que no només va fer una versió i prou, sinó que també va fer d'altres. N'hi ha de quan era jove, o també n'hi ha de quan era més gran, o també d'actuacions en directe. Bé, Eden Blues és una cançó preciosa, com totes les seves, perquè tenia cançons precioses. I si avui hem començat amb Georges Moustaki és perquè dedicarem aquest cinema a la xarxa a grans cantants i actors francesos que avui són universals i que potser mai no haurien aconseguit fer-se un nom si Edith Piaf, la cantant Edith Piaf, no hagués cregut en ells. I no només això, sinó que si no els hagués ajudat i hagués impulsat les seves carreres, en definitiva, és a dir, va ser una promotora d'aquests noms dels quals avui parlem i entre els quals, evidentment, hi havia Georges Moustaki. Es dona la circumstància, a més, que no només els ajudava, sinó que tots van ser amants seus. Edith Piaf era una dona, doncs, molt afectuosa i tenia amors per tot arreu. I nosaltres no tenim espai per encabir en el programa tots els artistes a qui ella va ajudar, perquè en va ajudar molls, però ens centrarem en quatre.
Farem un tast.
Sí, concretament en quatre. Un va ser, ja ho hem dit, Georges Moustaki, que tot i ser fill de família grega, ell va abraçar la cultura francesa. I encara no tenia 18 anys que va anar a viure a París, i quan en tenia 24... doncs va conèixer una dona que li va canviar la vida, que era Edith Piaf. Van tenir un afer sentimental, ell li escriu cançons a ella, la més famosa és Milord, i a poc, doncs la seva figura es va fent més i més coneguda, i ja són molts altres cantants els que li demanen cançons, els que demanen cançons a Georges Moustaki. No només l'Edith Piaf, és a dir, Montan, Bàrbara, Juliette Greco, Serge Gainsbourg, demanen cançons i canten cançons de Moustaki. La cançó que hem escoltat, Eden Blues, per exemple, la va cantar Edith Piaf, no només Moustaki, també la va cantar Edith Piaf, i hi ha una versió seva enregistrada per l'Edith Piaf, que és una delícia. Un dia farem un canvi i l'escoltarem a ella cantant les cançons dels seus amants.
Em sembla bé.
Si avui escoltem els seus amants, un altre dia escoltarem ella cantant les cançons que li havien fet per ella, els seus amants. Bé, com hem dit, molts d'aquests cantants, amants, eren també actors. Eren cantants i actors. De tots ells, el qui menys va fer d'actor va ser George Moustaki. Molt poca cosa, molt poca cosa. Perquè ell es va centrar més bàsicament en la música. Però també és cert que també va intervenir en algunes pel·lícules. També va intervenir. Per exemple, va intervenir a L'amor és bonic, que va rodar quan tenia 37 anys i que era un film quebequès que centrava en un grup de joves de diferents procedències i interessos, com ara la política, el sexe, la religió, la llibertat. Després, altres films on veiem Moustaki fent d'actor, que no deixen de ser un document avui dia, són Captaires i Orgullosos, Captaires i Orgullosos, que és una pel·lícula en què ell encarna un professor de filosofia a Tunísia. Després va fer Europa Tukiu, quan tenia 50 anys, al costat de l'actriu Milène de Monjot i del director René Clément. O també la pel·lícula A la revolució en un dos cavalls, el 2001, quan tenia 67 anys, en què encarnava un poeta. Ell, de fet, Moustaki, de fet, era un poeta. I els seus poemes els va cantar també Serge Reggiani, a qui ja hem esmentat abans, i que també va ser amant de la Piaf. Ara l'escoltarem. Aquí tenim a Serge Reggiani cantant una cançó dedicada, justament dedicada, a Edith Piaf. I es diu Edith.
J'écoute Edith sur un phono par hasard, un disque en mono, la chanson est de Marguerite. Qui n'a pas connu Gemini, ni les minets, ni les mini-jupes, au cerveau qu'on nous débite. Je connais la chanson par cœur, je ne vois pas pourquoi j'ai peur soudain d'apprendre quelque chose de tragique et bête à la fois qui n'existait pas autrefois quand tu chantais la vie en rose.
Després d'escoltar-la mentre un dubte, va ser una cançó que li va dedicar després de la seva mort, de la mort d'Edith Piaf, o no? O ella la va poder escoltar?
Sí. No, crec que ho vaig poder escoltar, la cançó. Sí, la cançó és, a veure, Reggiani va morir grandet.
Però ella va morir més jove, no? Ella tenia...
Sí.
No arriba als 50, sí. Em sembla.
Sí, ella va morir més jove, sí. Va tenir una vida molt, a veure, molt intensa, molt... Mm. Bé, intensa i com ho diríem, això? Molt complexa i... amb molts alts i baixos, d'estabilitat emocional, molts ensurts, disgustos, molt convulsa. Potser la paraula millor seria convulsa, una vida molt convulsa. Però ell va ser un altre dels cantants i actors, ell molt actor, abans de la Piaf. I Reggiani, de fet, era més gran que Moustaki. Era 12 anys més gran que Moustaki. I també, la veritat sigui dita, molt més actor que Moustaki. De fet, Reggiani, que era italià, establert a França, es va dedicar de ple al cinema per bé que alternant-ho amb la música. Té una filmografia molt llarga i plena de bones pel·lícules. Va tenir la sort de treballar per a grans directors com Marcel Carné, Max Ophuls, Jacques Becker, Francesco Rossi, Luigi Comencini, també Jean-Pierre Melville, Visconti, Robert Enrico, Marco Ferreri, Claude Sautet, Ettore Scola, és a dir, déu-n'hi-do, no? Molt bons directors.
Una llarga llista, sí, sí.
Sí, i va morir el 2004, als 82 anys, i l'última pel·lícula que va fer va ser una pel·lícula catalana, justament, l'any 1998, que era El pianista, de Mario Gas, al costat de la Mercè Arànega, de la Nadala Batista, d'en Jordi Buixaderes, del Jordi Mollà, del Pere Ponce i del Francesc Corella. Un altre actor i cantant, que va ser amant de la Piaf, va ser també Charles Aznavour. Charles Aznavour era armeni, però es va establir a França, i va ser precisament veient-lo cantar que Edith Piaf el va descobrir, s'hi va interessar, se'l van dur de gira amb ella, van tenir una relació i ell li va escriure cançons com aquesta, que ara escoltarem en una versió en què la canten tots dos formant un duet. El blau dels teus ulls.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Si un jour tu devais t'en aller et me quitter,
mon destin changerait tout à coup du tout au tout.
Quina sort, realment, que Edith Piaf descobrís aquestes veus, perquè són veus, de moment les tres que hem escoltat, són unes veuarres.
Sí, oi?
Molt.
Sí, és que a veure, va ajudar molts cantants, però és que els cantants aquests eren molt bons. Uh-huh. No és a dir, mira, com era amic meu, amant i tal, doncs no, és que eren molt bons.
Tenien talent i ella els va ajudar, sí. Per sort, els va ajudar a tirar endavant.
Sí, i també ells la van ajudar a ella, perquè alguns li van escriure cançons precioses, uh-huh. Saps? I a vegades cantava ella, i altres, vull dir, les cantava ella o les cantaven ells, i hi ha hagut versions de tota mena, i després les han cantat molts altres cantants, perquè eren cançons molt bones. El blau dels teus ulls és una cançó escrita per Aznavour el 1951, quan ell tenia 27 anys, era jove, i que, bé, com hem sentit, havien registrat cantant-la conjuntament amb Edith Piaf. Han cantat tots dos. El cas d'Aznavour és un cas semblant al de Serge Gainsbourg, bastant semblant, perquè tot i que Aznavour va tenir molt més èxit que Gainsbourg en el món de la música. Gainsbourg era molt bo, molt musicalment, però vaja, Aznavour potser va ser més internacional. Però pel que fa a pel·lícules, el nombre de filmografia, és a dir, el nombre de pel·lícules entre tots dos és pràcticament el mateix, és molt similar, és molt semblant. Moltes d'aquestes pel·lícules, com Reggiani, també tenien bons directors en el cas de Charles Aznavour. En el cas de Charles Aznavour, doncs mira, El cap contra la paret, de Georges Franju, amb Pierre Brasset, El testament d'Orfeu, de Jean Cocteau, amb Jean Marais, Dispareu el pianista, de François Truffaut, amb Marie Dubois, Un taxi a Tobruk, de Denis de la Patelier, amb Lino Ventura, El timbal de llauna, de Folke Sleendorf, Edith i Marcel, de Claude Lelouch, sobre la relació amorosa entre Edith Piaf i el boxador Marcel Cerdan, l'any 1947, dos anys abans de la mort de Cerdan. Aquesta pel·lícula girava entorn a això, Edith i Marcel. Mm-hmm. Cerdan va morir en un accident d'aviació quan anava a retrobar-se justament amb la Piaf. I tenia 33 anys.
Carai.
Sí, Charles Aznavour va viure molts més anys que Cerdan, molts més. Va viure gairebé un segle sencer, perquè va morir el 2018, a 94 anys, i es dona el cas que la seva última actuació la va fer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona aquell mateix any, el 2018. Va actuar a l'abril i va morir 6 mesos després. Ell va escriure, Charles Aznavour va escriure unes 1.200 cançons, imagina't.
Déu-n'hi-do.
Sí, no, és portentós, bé, tota una vida treballant. Va registrar prop de 300 discos, va aconseguir centenars de discos d'or i de diamant, va actuar en un centenar de països i va fer milers de concerts. Ja veus que la diferència també amb Serge Gainsbourg és una mica diferent, vull dir, aquí era un cantant aquest, va ser molt més
exitós,
molt més universal.
Potser, no?
Sí, sí. Però va ser Edith Piaf, malgrat tot això que hem dit, va ser Edith Piaf qui el va llançar, al principi, donant-li tot el seu suport. Això s'ha de tenir en compte. Aquest seria el vincle amb els altres.
Mm-hmm.
Altres actors i cantants de la Piaf van ser Eddie Constantine, que també havia cantat conjuntament amb ella alguna cançó, i que avui no ens hi cap aquí, i per descomptat, Yves Montand. Montand també devia a la Piaf l'embranzida que va agafar la seva carrera com a cantant. Una de les primeres pel·lícules de Montand és Les portes de la nit, de Marcel Carné, on canta Les fulles mortes, que acabaria sent la seva cançó per excel·lència, la cançó de Montand, Les fulles mortes. Després en faria una altra versió, però era la seva cançó. Un altre gran film seu, d'Yves Montand, és El salari de la por, com a actor, del director Henri-Georges Clouzot. També va treballar amb directors com Gilles Azéne, Tony Richardson, Alain Resnais, Vincente Minnelli, Claude Sautet, Joseph Losey. El director amb qui més va treballar Yves Montand va ser Costa Gavras. Concretament van fer junts 6 pel·lícules. I amb George Cukor en va fer una de molt famosa amb la presència de Marilyn Monroe, que era el multimilionari. Eren els protagonistes, eren Marilyn i Yves Montand. Nosaltres, en tot cas, acomiadarem aquest cinema a la xarxa, que hem dedicat als actors cantants impulsats per Edith Piaf, i que també van ser amants seus, escoltant a Yves Montand interpretant una de les cançons franceses més famoses que existeixen. És una cançó que també va cantar Edith Piaf i que toquen tots els acordionistes del món, especialment els acordionistes de París, sota el cel de París.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-toi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Continguts en xarxa.